Al matí, amb Raquel García.
I ara us proposem un joc. Imagineu-vos explicant-li a un nen o a un adolescent que feia uns anys, i no fa tants, no hi havien pizzas al nostre estat espanyol. De fet, fins a la dècada dels 60 no van obrir les primeres portes les pizzeries a casa nostra. Segur que quan els hi expliqueu, els nens i adolescents es queden amb la boca oberta i amb la cara de circumstància, com quan els hi expliquem que abans no existien els mòbils ni les xarxes socials o que només hi havien dos canals de televisió. Així que molta atenció, perquè avui parlem d'un dels plats italians més universals, la pizza. I per això ens acompanya, com sempre, el nostre expert en la matèria, en Josep Maria Pàrraga. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns, perquè clar, pizzas hi ha per tots els colors, podríem dir, no? I debats i dilemes, si massa gruixuda, si prima, si empinya, sense...
Mare meva, no ens les acabem. Jo no estic tan d'acord, amb això d'explicar-li al nen que no hi havia pizzas. La cuina catalana és molt antiga. I nosaltres aquí tenim les coques, que les coques no deixen de ser la pizza catalana.
Però
no?
Les pizzas i les primeres pizzeries fins a la dècada dels 60, sí, que em sembla que han estat aquí tota la vida i no fa tants anys, i per això ens ha cridat l'atenció. Fem una cosa, escoltem primer els nostres oients que ens expliquin a veure doncs a ells com els agraden les pizzas.
Molt bé.
Pues faig la base i després amb verdures, perquè som vegans a casa meva. Amb la farina de cigró. Poso carxofa, poso pebrot, poso vesvergínia i tot això com una samfaina. Ho faig prèviament, sofregit, ho poso a sobre de la base i poso formatge i al forn. I ja està.
Sí, m'agrada molt. Home, el que més m'agrada és de pernil dolç i gorgonzola. Si ho faig a casa, doncs ho faig amb massa fresca de certes marques que ja venen. A vegades sí, a vegades doncs anem a algun restaurant específic d'aquí Sabadell que ens agrada molt. Home, prefereixo massa prima.
M'encanten. Les fem nosaltres, normalment no acostumem a demanar-les mai o a comprar-les fetes, i de qualsevol cosa, verdures, sobrassada... Comprar la massa blanca i després tot el que hi afegim ho afegim nosaltres, al nostre gust.
Pues barbacoa, atún amb bacon, vegetal, massa gruixuda.
O les compro fetes i les faig al forn, o de vegades sí que les he fet artesanals a casa. Compro la massa i després li poso el que ens agrada. Bueno, quasi de tot, quasi bé de tot. A mi personalment que no porti ni pinya ni coses d'aquestes, però quasi bé de tot. Bueno, depèn, a mi la massa prima ja m'agrada. El que hi ha masses així gruixudes, que demanes d'aquestes de fora, que porten formatge i això, que també estan molt bones, una mica de tot.
Aviam, quan tinc temps, compro tots els ingredients i faig la massa, i si no, sóc fer comprar masses d'aquestes més artesanals i poso jo tots els ingredients, mai les compro fetes. Aviam, normalment, com que tenim una criatura petita, doncs agafem el típic pernil dolç, així. Quan és per mi i el meu marit, doncs ja arrisquem una miqueta més. Intentem posar ingredients així més diferents. No sé, un dia vam agafar una panxeta fumada italiana, bueno, coses així, formatges italians, normalment tirem pels productes italians. Claríssim, massa fina.
Doncs, com dèiem, Josep Maria, per gustos, colors, però sort que et tenim i portes uns quants consells, no?, a l'hora de fer la pizza.
Bé, alguna coseta. No oblidem que la gent a l'hora de fer pizza, això és una cosa que està ja molt estès i sobretot per fer amb nens. És una de les receptes que és molt divertida, no? Això, els nens ja sabem que els agrada molt ficar les mans a la massa, no? Així, bàsicament, jo donaria el consell, doncs, per exemple, d'alterar la recepta. Per exemple, afegir-li a la massa doncs alguna espècie, com orenga o comí o pebre vermell, no? I ens quedarà una massa així divertida i diferent, fins i tot algun curri, si volem arriscar-nos. Després també, com a consell, doncs, no pastar molt la massa, perquè si no s'activa molt el que és el gluten de la farina i no ens quedarà tan elàstica, ens costarà més per estirar-la. Després, molt important la fermentació, que és un pas essencial perquè la massa ens quedi ben esponjosa, una fermentació que s'ha de fer a una temperatura aproximadament de 37 graus, perquè doblegui la seva mida. Utilitzar el llevat fresc en compte de l'impulsor, perquè no és el mateix i no dona el mateix resultat. Després, també important allò de posar-li el drap a sobre a l'hora de la fermentació, perquè no ens faci la pell. Què més? Per exemple, important la cocció,
El molt important, molt important, ben calent, no?
Ben calent, ha d'estar preescalfat a ser possible a 250 graus i això, llavors un cop ben calent al forn és quan podem introduir la nostra pizza i la cocció doncs varia una mica en funció dels ingredients, però 10-15 minutets acostuma a ser la cocció que pot tenir una pizza, no? No carregar-les molt, perquè no oblidem que una pizza doncs la massa ha de quedar cruixent, i si carreguem molt d'ingredients llavors ens pot quedar tova, no? I després, per exemple, doncs una alternativa ràpida i econòmica de la massa tradicional doncs poden ser les bases aquestes de blat de moro mexicanes.
Molt bé, sí, boníssimes, també.
De fer una pizza així ràpida.
També diferent.
Que també pot ser diferent, no? Què més? Per exemple, posar-li el formatge just al damunt de la salsa, en comptes de ficar-lo només per gratinar, també farà que ens quedi una pizza ben amorosa, no? Uh-huh. I després no oblidem doncs que la pizza, al igual que la pasta, que l'arròs, que tots els hidrats, doncs no deixa de ser doncs això, jo dic sempre, el fil conductor de tot allò que li fiquem a sobre.
De la festassa,
no?
Que li posem a sobre. Doncs vinga, va, que tenim moltes ganes de descobrir les pizzas que ens portaràs.
Doncs si us sembla, començo compartint una massa base, i a partir d'aquesta
massa base
realitzarem la resta. Ingredients per fer dues pizzas. 230 grams de farina de força. És molt important que la farina sigui de força, 20 grams o 3 cullerades aproximadament d'oli d'oliva verge extra, 20 grams de llevat premsat, 5 grams de sal, 10 grams de sucre i 130 grams d'aigua tèbia. Important que l'aigua també sigui tebiona, sobretot a l'hivern, perquè si no activarem el llevat per fer la fermentació. Si teniu amassadora, molt millor, i si no, doncs a mà, cap problema. Posarem la farina, la sal i l'oli en el recipient i a banda barrejar l'aigua amb el sucre i el llevat diluir-lo bé. Barrejar-ho tot plegat fins que tingui el tacte de massa. De vegades depèn de l'època de l'any, de la temperatura ambient i de la humitat, requereix una mica més de farina, una mica més d'aigua, que això ens haurà passat a tots. Ja la tenim a punt, farem dues boletes i les deixarem reposar 5 minuts perquè perdin el nervi i es deixin estirar bé. Les podeu deixar llevar una hora i tornar a funyir, que funyir és la tècnica aquesta que fem per amassar-la, que fa servir amb el pa, sobretot.
Amb els dits allò, no? Apretant amb força, sí, de dins a fora.
Allò. Però també les podeu estirar directament sense deixar que llevin, Llavors estiraré la massa amb un curró, intenteu donar-li forma rodona, però no us preocupeu si no surt perquè l'elasticitat farà que ella sola vagi agafant la forma. Li doneu la volta i aneu tirant farina perquè no s'enganxi. Tirarem un pols de farina a la safata de forn, estenem la massa en la safata i si volem retallem el sobrant. I ara hem de decidir si volem la massa fina o gruixuda. És tan fàcil com deixar després llevar la massa, un cop ja estirada i donada la forma, o no. Si no la llevem, quedarà una massa fina i més cruixent, i si la llevem, és la típica massa aquesta més esponjosa que puja més. Vale? Doncs un cop tenim aquesta recepta base, començarem per una pizza que farem servir farina d'espelta amb tomàquets secs, carxofes i mozzarella de búfala.
Boníssima.
Per una massa total per a 6 persones. Ingredients: 650 grams de farina de blat blanca i de força, 350 grams de farina d'espelta integral, 630 ml d'aigua mineral, 3 grams de llevat fresc de cervesa, 25 grams de sal, 30 grams d'oli d'oliva verge extra, salsa de tomàquet amb alfàbrega, mozzarella de búfala ratllada i després els ingredients principals: 3 cors de carxofes, la mozzarella de búfala, tomàquets secs, ricota fumada o qualsevol formatge fumat per ratllar sobre de la pizza, l'oli d'alfàbrega i fulla d'alfàbrega. La preparació: unteu amb oli d'oliva una paella rodona de les típiques de fer arròs perquè així aconseguireu que la pizza quedi rodona. Recordeu, podeu fer-la fina sense llevar, un cop estirada o gruixuda, llevant-la durant una hora aproximadament. Mentrestant, talleu a daus els cors de les carxofes, talleu a trossos la mozzarella, poseu una capa de salsa de tomàquet amb alfàbrega damunt de la massa de la pizza. A sobre, poseu mozzarella de búfala ratllada, els daus de carxofes i els tomàquets secs. Introduïu-la al forn a màxima temperatura, 250 graus, durant 15 minutets. Fora del forn, forn, col·loqueu-hi al damunt els últims ingredients, la mozzarella, la ricota fumada ratllada, un raig d'oli d'oliva d'alfàbrega i, per acabar, unes fulles d'alfàbrega. I tenim aquí la nostra pizza.
Molt sana, amb farina d'espelta, exacte, que segurament doncs, farà les delícies de grans i petits. Més pizzas.
Una que a mi m'agrada molt, el formatge, una de formatge.
Home, una clàssica,
vinga,
no?
Una clàssica. Ingredients. Bueno, la massa de pizza, que ja haurem preparat, i després, pel que posem a dintre, tomàquet natural, olivada, mozzarella fresca, una barreja de formatges ratllats, per exemple, emmental, cheddar, mozzarella, un de semicurat i formatge roquefort, i orenga. Estirem la massa de la pizza sobre una plata de forn, escampem una capa fina d'olivada per sobre, veureu que dona un toc especial que la fa diferent de la pizza tradicional. A continuació, escampem el tomàquet natural ratllat per sobre la massa i damunt hi afegim la barreja de formatges ratllats. Tot seguit, ho enfornem a la part baixa del forn, a 220 graus, és important que el forn temperatura a dalt i a baix, i a mitja cocció hi afegim el formatge rocafort a trossets i ho enfornem de nou. Acabada la cocció i fora del forn, repartirem la mozzarella fresca pel damunt de la pizza. Veureu que amb la mateixa escalfor, que després es comença a fondre. Espolvoregem amb orenga pel damunt i llesta. I com a variant, si la voleu fer més completa i lleugera al mateix temps, la podreu acabar afegint rúcula pel damunt i amanint-la amb un raig d'oli d'oliva i una miqueta de sal i pebre.
Boníssima.
Una diferent, què et sembla? Mira, de patata.
Completament. No, no l'he feta, no l'he feta mai. La trobo molt original, no? Pizza de patata.
Pizza de patata.
Curiosa.
Mira.
A veure.
Amb la base de patata, però amb totes les possibilitats d'una pizza tradicional, eh? Per exemple, aquesta du dues patates, daus d'albergínia, salsa de tomàquet, si és casolana millor, dos talls de bacon fumat, un ou, formatge ratllat, un que es fongui bé, gruyer, jabarti, un d'aquests, sal i pebre. L'elaboració, pelem i tallem les patates a rotllanes ben primes, si no requerirà una cocció prèvia, i damunt de la reixeta del forn protegida amb paper que no sigui d'alumini i fem una base rodona amb les patates. És important que es solapin entre elles, ja que així quedarà més sòlida i no es desmuntarà un cop cuita.
Perfecte.
Agafem un tros d'albergínia, el tallem a daus i el repartim per damunt de les patates. Ho salpebrem, tirem un raig d'oli i ho posem al forn a 200 graus amb l'escalfor a dalt i a baix durant 15 minutets. Passat aquest temps, ho retirem un moment, escampem el tomàquet per tota la superfície de patata i posem el bacon tallat a tires per damunt. Ho seguim fornejant uns 5 minuts més i ho tornem a treure. Ho rematem posant l'ou al centre i el formatge al voltant. Millor que no toqui el rovell perquè ens quedi després més maca. I ho tornem a fornejar fins que l'ou estigui al nostre gust. Un cop cuit, ho traspassem al plat amb l'ajuda d'una espàtula i ja es pot menjar.
Boníssima. I vinga, les dues últimes.
Doncs mira, t'anava a parlar d'una truita pizza, però bé, aquesta és similar a el que dèiem anteriorment, simplement
sí,
la base
és
amb una truita, i anem a parlar d'unes dolces.
Vinga,
què et sembla?
Pizza boníssimes, dolça. Està molt de
una
moda
també. Una pizza
de
síndria. Divertida.
Divertida, molt divertida.
El que dèiem, per treballar amb nens. És, bueno, de fet és un joc, eh? És un trampantojo d'aquests que diem de vegades, no?, a la cuina. Fem un bon tall de síndria tallat en rodó, com si fos la base de la síndria. I per condimentar-la podeu fer servir fruites que contrastin en color, com per exemple kiwi, taronja, mores, préssec, fins i tot. Posarem a sobre de la síndria un iogurt, una mica de xocolata ratllat per sobre, i després disposarem les fruites de forma que quedin ben repartides perquè cada tall sigui igual. També podem tallar els triangles de síndria abans i muntar-los. Per últim, ratllem xocolata blanca i negra per sobre i són unes postres molt divertides.
Molt, molt divertides i que segurament...
I pizza
de xocolata. Va, fem
també
la pizza de xocolata.
Mira, els ingredients, 400 grams de crema de cacau, tipus, doncs això, una Nutella, una nocilla, d'aquestes que ja coneixem, un ou, i la preparació, talleu la massa en dues parts, amb un corró n'estireu una ben fina i més o menys quadrada. Unteu-la amb crema de cacau i tapeu-la amb l'altra massa. Talleu-la a llàmines amb un tallapasta i enrotlleu les llàmines procurant que la crema de cacau no s'escampi massa. Per aconseguir-lo, heu d'intentar no aixafar la massa. Pinteu-lo amb l'ou batut i cobreu-lo al forn a 180 graus 15 minutets. I a l'hora de servir la pizza la podeu acompanyar d'una mica de trufa muntada, per exemple. També combina molt bé amb una mica de gelat de vainilla. I si us agrada la combinació de xocolata i fruita, doncs podeu provar d'afegir-li a dintre del farcit una mica de plàtan.
Mare meva, aquesta pizza de xocolata que jo crec que els més llaminers es posaran les botes. Doncs ara no marxis, perquè ja saps que també sempre connectem amb el nostre company, en Pau Duran, que avui moltes atenció perquè es troba al Centre Cívic de Torre Romeu, on estan fent uns tallers de cuina de reaprofitament, que ja saps que ens encanta no llançar res d'aliment, i a veure què ens explicarà. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Raquel.
A veure quin ambient hi ha.
Buf, un ambient de treball espectacular. Em fa gràcia perquè estava escoltant els consells del Josep Maria, que deia, per exemple, això de no ser gaire carregats de material sobre la pizza, no? I a casa, que som de cal exagerat, doncs imagina't la de cosa de menys que haurem de posar sobre la pizza. Aquí, en canvi, estic en el curset de cuina d'aprofitament, que la gràcia és que, una mica com la devia ser la filosofia original de la pizza, no? Anem agafant coses que ens han sobrat durant la setmana, durant el dia, que podem conservar encara, i en fem plats nous, però de coses que no ho diries mai, eh? No t'avanço de tot encara, deixa'm parlar amb l'Anna Puiggròs, que és tècnica d'innovació a l'Ajuntament. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
A veure, veig aquí un ambient de treball gairebé de cuina professional, eh?
Sí, sí, estan totes fetes unes professionals. Bàsicament això és un taller de cuina d'aprofitament, el qual és una de les accions del projecte Urban Wins, un projecte europeu en el qual hi participen 8 ciutats, una d'elles Sabadell, en matèria doncs, de reutilització i gestió de residus. I bàsicament és una de les accions que a través de la participació ciutadana es van acabant decidint, juntament doncs, amb l'Ecospai, que no sé si el coneixeu, però és un espai ambulant que tindrem el cap de setmana del 16 i 17 de març i 30 i 31 de març, a la plaça del Pi, a la plaça La Creu de Barberà, on podreu veure també com s'allarguen el cicle de vida de diferents materials, com les ampolles de plàstic, a través de l'impressió 3D, i finalment l'última acció que es va dur a terme, i que encara està, és una vaixella reutilitzable, que està disponible per totes les entitats.
Veig una desena d'alumnes, totes dones. Quan es van apuntar?
Doncs algunes ja repeteixen del primer taller que es va fer a Torre Romeu, aquí crec que fa 15 dies, i encantades perquè totes elles estaven molt actives amb el tema del taller de cuina i és molt nou per moltes d'elles també.
Moltes gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vull parlar amb la Núria Casas, que és la dinamitzadora, no?, de la sessió de cuina. A veure, Núria, explica'm quines receptes esteu fent.
Hola, bon dia. Doncs ara estem fent un pastís de plàtans madurs amb pell, que ja el tenim enfornat.
Amb pell?
Amb pell, és una manera, saps allò quan el plàtan ja està marró per fora, que sembla que ja no el puguis aprofitar ni per fer un batut? Doncs llavors és quan justament es pot aprofitar tot sencer, fins i tot amb la pell. El tallem a rodanxes petitó, el barregem amb altres ingredients i farem un pa de pessic boníssim.
Pa de pessic, ah! I l'altra recepta que tenim a mitges?
I l'altra recepta, estem preparant unes crestes, que bueno, crestes les podem farcir de tot el que vulguem, en aquest cas les farcirem doncs, de les fulles a vegades massa dures, de la col, les restes de la punta del porro, de la ceba tendra, totes aquestes parts de les verdures que són tan verdes, són molt nutritives i molt saboroses, però sovint les llancem. Llavors les estem cuinant perquè quedin tendretes i les farem servir per farcir unes crestes.
Unes crestes que acabaran fregint-se, per exemple, al forn?
Les cuinarem a la manera de les guioses, que es fan a la manera japonesa, que es fan, primer es marquen per una cara i després es fan al vapor. I d'aquesta manera, doncs això, no són tan olioses i són més fàcils de pair.
I les participants, quan els hi has dit les receptes, han fet la mateixa cara de sorpresa que he fet jo?
Doncs sí, em sembla que es pensaven que els estava fent una broma o alguna cosa així, però i sí que alguna cara doncs d'estranyesa, com la mateixa que vaig fer jo el primer dia doncs, que vaig saber que es podia menjar la pell de plàtan.
Aquests productes que em dius que de seguida a la cuina diríem buf, cap a la paperera, quin percentatge creus que és d'una cuina, del menjar que tirem i que en canvi sí que podríem introduir aproximadament, eh?
Mira, cada casa és un món, llavors hi ha gent que a casa ja té el costum d'aprofitar-ho tot i sap fer una molt bona gestió dels aliments, però també hi ha cases on la veritat és que a vegades es llencen fins i tot menjars que ni s'han encetat, o sigui, es compra un paquet de menjar, passa un temps a casa nostra i acaben anant a les escombraries. Actualment a Catalunya, de l'estudi que tenim, que es va fer aquí l'any 2011 per part de l'Agència de Residus i de la Universitat Autònoma, en aquest estudi doncs, només s'estudien les últimes parts de la cadena alimentària, val? Les parts de la venda i del consum. Doncs, entre tots aquests llocs, d'aquí un 58% dels aliments els estem llançant a les llars. És a dir, que a vegades sempre tendim a atribuir la responsabilitat, per exemple, de dir, ui, això són les grans empreses o els supermercats o algú que és a fora, no? O els menjadors col·lectius, però no, un 58% l'estem llançant a les nostres cases.
Escolta, ja et deixaré, que veig que et volen fer consultes, no vull esgarrar la recepta. Només digue'm un parell de receptes més d'aquestes que m'has deixat abans a la boca oberta. Què més es pot fer en aquesta línia?
Mira, dimecres passat vam fer bunyols de les fulles verdes de l'escarola, les fulles de fora, que no les posaries mai en una amanida perquè són molt dures i molt, molt aspres de menjar, doncs les vam fer servir per fer uns bunyols. Una altra recepta que farem un dia d'aquests en els propers tallers, que encara queden dos tallers, doncs per exemple serà aprendre a fer un paté de carxofa amb les carxofes, doncs, que ja això, se'ns han fet una mica velletes i que ja no les faríem al forn, doncs les podem aprofitar d'una altra manera.
Impressionant, gràcies Núria.
Gràcies a tu.
La Núria és la dinamitzadora d'espigoladors que està fent aquests cursets i ara vull parlar amb una de les persones que està allò espàtula en mà, que és l'Ovidia Sánchez, a qui tothom li diu Ovi, per tant jo també li diré, no deixis de remenar, Ovi, a veure, explica'ns què estàs fent ara.
Estoy haciendo que se dore el ajo.
Però a meitat de la paella tens això que és, ralladura de pastanaga?
Sí, ralladura de pastanaga, pero la tengo que mover porque se va a quemar.
I a més tens una olla aquí, no?, al costat?
Para la col. Para poner... Mira.
Oh, jo que he esmorzat poquet, mare de Déu, quina pinta. No, és que això no fa vídeo, aquí només ens escolten.
El ajo lo he pasado un poco primero,
¿sí?,
porque si lo mezclas todo, se cuece el ajo.
Uh-huh.
Y yo lo que quiero es que se fría.
Però això, aquest truco ja el sabies tu de sèrie, sí, o t'ho han explicat ara aquí?
No, jo lo sabia ja.
Per què et vas apuntar, Ovi?
Pues mira, porque me gusta la cocina.
I t'estan ensenyant, per exemple, a aprofitar peces que tu hauries tirat a les deixalles?
Pues sí, porque la pastanaga esta estaba pansida y yo la hubiera tirado. Y así la hemos aprovechado.
Perfecte, no et molesto més, Ovi, moltes gràcies.
No hay de qué.
Doncs Raquel, Josep Maria, ja ho sentiu, no ho hagués dit mai la de coses que tirem a casa a les deixalles i que aquí poden ser la mar de nutritives com a substància per farcir plats que d'alguna manera, sent generosos, podien recordar-nos una mica a la grandíssima pizza reina d'Itàlia.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau, i felicita a totes aquestes dones, aquest taller tan fantàstic amb aquesta creativitat i aquesta aposta per lluitar contra el malbaratament alimentari. Que vagi molt bé, Pau, fins ara.
Fins ara.
Doncs nosaltres tenim una última recepta molt diferent.
Tenim una pizza amb bròquil i nous, aquí pels amants dels vegetals, i és una pizza, doncs, que queda molt maca.
Mm-hmm, una pizza vegana.
Si li donem aquesta bona cocció, que tingui aquest verd intens.
Ingredients, vinga.
500 grams de bròquil, 250 grams de mozzarella, 200 grams de xampinyons que siguin grossos, 200 grams de tomàquet triturat, 100 grams de blat de moro dolç en conserva, 80 grams de nous trossejades, 4 cullerades de tomàquet en salsa, pebre i sal. L'elaboració, molt senzilla. Renta i talla el bròquil, posa-ho a bullir en aigua amb sal durant 2 o 3 minutets i escorre'l bé. Uh-huh. Neteja els xampinyons i talla'ls en rodanxes fines. Escorre el blat de moro, barreja el tomàquet triturat amb la salsa de tomàquet i talla en rodanxes la mozzarella. Dóna forma a la massa i cobreix la superfície amb la salsa de tomàquet. Decora la pizza amb els trossos de bròquil, els xampinyons a rodanxes, les nous trossejades i la mozzarella. I per acabar, col·loca la pizza amb el forn preescalfat a 225 graus durant aproximadament 15 minutets.
Molt bé, doncs aquesta era l'última recepta, aquest homenatge que hem fet avui a la pizza. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, i ens veiem la propera setmana. Ja veurem, jo crec que parlarem de peix, que fa molt de temps que no parlem de peix, et sembla?
Vinga, em sembla perfecte.
Vinga, que vagi molt bé, bona setmana.
Igualment.